Molt bona tarda, són les dues. La Fundació Bofill insta Educació a revisar l'inici de curs de cara a l'any que ve.
Notícies migdia. Núria García.
L'entitat, la Fundació Jaume Bofill, avala l'avançament del calendari escolar, però creu que no s'ha resolt bé amb les extraescolars de tarda, que poden haver fet més gran l'escletxa entre centres convencionals i els anomenats d'alta complexitat. Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill, en parla al Cafè de la Ràdio.
Han perdut tots i l'escletxa, la diferència que sempre hi ha entre centres complexos i no complexos, s'ha mantingut més o menys igual. Ara, el problema és que, clar, els centres complexos ja partien de nivells de competència més baixos, i això vol dir que aquesta diferència es cronifica. Segurament no ha estat pitjor, pues, com dic, per al gran esforç que han fet els docents i l'esforç que va fer el departament de posar docents addicionals, però la cronificació d'uns mals resultats és greu.
Nadal també ha insistit que cal prendre mesures per revertir les mancances d'aprenentatge derivades de la pandèmia, una pèrdua que ha afectat especialment matèries com les matemàtiques o l'anglès. Què més és notícia aquest dilluns 3 d'octubre? Doncs bé, la detenció d'un conductor drogat implicat en un accident a Sabadell amb dos morts. També l'inici del curs a l'aula d'extensió universitària de Sabadell per a gent gran, o les valoracions del portaveu i alcaldable de Junts, Lluís Matàs, sobre la crisi al govern de la Generalitat. Us les expliquem durant els pròxims 15 minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Comencem el repàs als serveis amb la situació del trànsit. Ara mateix hi ha un carril obert a la ronda litoral a Cornellà del Llobregat en sentit Martorell, però hi ha cues de més de 3 quilòmetres. També una mica més endavant hi torna a haver cua des del nus del Llobregat fins a Sant Feliu a conseqüència d'un accident a la A2. També hi ha cues de 2 quilòmetres a la B23 a Sant Feliu del Llobregat en els dos sentits de la marxa. També en els dos carrils que van a buscar la 2 en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Albert Garran, des del Transmet, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs primer dilluns d'octubre, on tot i que durant el matí hem tingut afectacions a la línia R1 de Rodalies, en aquests moments a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona no destaquen alteracions significatives i parlem de moment de normalitat. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La Fundació Bofill es mostra favorable a l'avançament del curs escolar, però alerta que la manera de fer-ho importa. I és que en funció de com s'executin elements com les extraescolars del setembre, la diferència entre els centres que no són complexos i els més desafavorits es podria enxamplar encara més. Avui, de fet, comença l'horari habitual del curs escolar després que el primer mes s'hagi fet amb jornada reduïda, més unes activitats de tarda després de dinar per ajudar a conciliar a les famílies. Un fet que la Bofill creuen que ha fet que aquells que més ho necessitaven no s'hagin quedat a les tardes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Les activitats de lleure educatiu de les tardes del setembre s'han de valorar per l'esforç que s'ha fet, però Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill, dubta de si finalment no hi han sortit perdent més aquells alumnes més desafavorits. Ha dit el Cafè.
Si s'ha de fer intensiva pel matí o per la tarda, jo crec que això és més qüestionable. I dependrà de si guanyem o perdem educativament i, sobretot, aquell alumnat que té més necessitat d'educació. Si ho estem fent perquè aquell alumnat que té més dificultats, diguem-ne, perdi menys o ho atrapi i resulta que ens trobem que potser és el que menys s'ha quedat a les tardes i que, a més, el que hem proveït per la tarda de lleure educatiu, doncs segurament, potser, no ha estat de prou qualitat, no sé, llavors potser és que hem perdut en termes d'experiència educativa, no?
Nadal creu que el setembre ha de servir per fer la diagnosi de les necessitats dels alumnes que més suport requerien. La pandèmia ha accentuat les mancances als més desafavorits, però de moment les diferències no s'han eixamplat. Nadal posa l'exemple del nivell de matemàtiques i anglès que era esperable que baixés.
Hi ha famílies que, clarament, perquè tenen un baix nivell d'estudis o perquè tenen unes condicions de treball doncs, molt estressants, realment les dificultats que puguin tenir els fills doncs, amb les derivades o amb les integrals o amb les equacions de segon grau no els poden acompanyar. I llavors, en la pandèmia, doncs segurament han estat les famílies que menys suport educatiu han pogut donar als seus fills. Per tant, és normal que matemàtiques i anglès, i a més tota la recerca mostra que són les més sensibles a qui és la família, quin nivell d'estudis té la família, quin capital econòmic té, no?, per poder donar suport. Per tant, és bastant habitual això.
Nadal demana un pla d'orientació individualitzat i també millorar en general l'orientació, ja que acabada l'ESO hi ha el perill que els estudiants creguin que no se'ls dona bé estudiar. També cal augmentar el número de beques.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Detingut el conductor d'un turisme positiu en drogues després de xocar contra una motocicleta a la carretera de Mollet. Fruit de la col·lisió, dues persones, un home i una dona de 74 i 61 anys, van morir. L'accident va tenir lloc a un quart de dues de la tarda d'ahir diumenge, quan, segons sembla, el vehicle implicat en el sinistre va girar en direcció contrària, tot impactant amb la motocicleta. Les dues víctimes mortals eren veïnes de Cerdanyola i no són les úniques persones que han mort aquest cap de setmana en accident amb motocicleta. Dos motoristes de 18 i 23 anys han perdut la vida en dos accidents a Llagostera i Torroella de Fluvià. Més qüestions que us expliquem ara, perquè avui ha començat el judici pel cas de Can Alsina als jutjats de Sabadell. Avui havia de declarar l'únic investigat en aquesta causa, que era el propietari de Can Alsina. La defensa del cas vol demostrar, de fet, que l'activitat d'aquesta finca protegida del Rodal és d'interès públic per fer que les construccions siguin legalitzables. Així ho han posat de manifest en aquesta primera sessió del judici de la causa, en la qual finalment no es jutjarà el propietari de Can Alsina per delictes ambientals. És un dels canvis que hem conegut avui. Ens ho explica en la següent crònica, la Karen Madrid.
Bona tarda. Finalment, la causa només contempla delictes per prevaricació urbanística, per haver impulsat diferents construccions sense llicència. L'advocat de la defensa, Emilio Cegri, assegura que, demostrant que Can Alsina té interès públic, les construccions serien legalitzables.
Els Mossos d'Esquadra van dir que, com l'activitat hípica que es feia a Can Alsina era una activitat elitista, i la defensa pensa que l'activitat hípica mai és elitista, o en qualsevol cas és igual d'elitista que els Jocs Olímpics, perquè els millors atletes del món estan competint, igual que els millors cavalls del món o els atletes, les amazones i genets, doncs no és una activitat elitista, és una activitat esportiva.
L'únic acusat en la causa, el propietari de Can Alsina, Quirze Elias, només ha respost les preguntes del seu advocat i ha assegurat que desconeixia que el restaurant i la hípica, heretats del seu pare, no tenien llicència. A més, insisteix que quan es va voler legalitzar l'activitat, l'Ajuntament no ho va acceptar perquè el feien responsable, diu, dels abocaments de Can Xupa, la finca del costat. En la sessió d'avui també han declarat com a testimonis policies i funcionaris del consistori.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. Els castellers de Sabadell han anat sobre segur al 28è concurs de castells de Tarragona i han portat un 4 de 8, un 9 de 7 i un 5 de 7, unes construccions pau que els han deixat en dotzena posició.
Sí, cal dir que els saballuts arribaven a la cita no tan preparats com esperaven a principi de temporada al concurs per excel·lència dins del món casteller. Mario Sánchez, president de la colla, valorava a peu de pista els aspectes positius.
Plantegem moltes coses. Tenim una pinya i un tronc i una canalla millor formada que al principi d'any. I bueno, jo crec que ens hem de quedar amb el volum de persones que hem mogut fins a Tarragona, que han sigut 400, i això és amb el que ens hem de quedar.
Els castellers de Vilafranca han guanyat el primer premi per dotzè cop amb 8.485 punts. En canvi, els camises verdes de Sabadell han quedat dotzens últims del diumenge i setzens de la classificació general. Un castell que no s'ha vist i sí que s'esperava és el 7 de 8. Podria aparèixer a dues de les cites més importants dels últims mesos, la seva pròpia diada i la del Clot a Barcelona.
Més qüestions. L'Aula d'Extensió Universitària de Sabadell obre aquesta tarda el curs 2022-2023 amb una conferència extraordinària sobre els 30 anys d'història de la Marató de TV3. La sessió inaugural anirà a càrrec del president de la Fundació de la Marató de TV3, Lluís Bernabé Valera.
Hi haurà un total de 27 classes al voltant de 9 temàtiques diferents des d'ara i fins al mes de juny, quan es clourà el curs. El president de l'Aula d'Extensió Universitària de Sabadell, Feliu Montfort, confia en poder recuperar assistents després de la pandèmia. Ho ha dit en una entrevista al Cafè.
Fins la pandèmia el percentatge era molt alt. De la pandèmia cap aquí, desgraciadament, vam perdre socis i l'assistència va baixar també per la por. Aquest any notem que les inscripcions estan en augment, que ja hem arribat a més de 1.100 socis, per tant, pensem retornar acoplats als 1.300-1.400 que havíem sigut.
Actualment, l'Aula d'Extensió Universitària compta amb uns 1.100 socis entre els 55 i els 90 anys.
L'obertura del curs de l'Aula d'Extensió Universitària coincideix amb la cloenda aquest cap de setmana dels actes amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Dissabte, el principal va tenir lloc, l'acte institucional, mentre que ahir es va fer la tradicional ofrena floral a la plaça dels avis i les àvies a la Creu Alta.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Lluís Matas advoca perquè Junts per Catalunya continuï dins del govern de la Generalitat. El portaveu i l'alcaldable de la formació a Sabadell opina que és la millor manera de servir als catalans i avançar cap a la independència. Ara bé, avisa que Junts no ha de donar un xec en blanc a Esquerra Republicana per mantenir-se a l'executiu.
Estem molt disgustats i també li deia abans que jo crec que Esquerra ens vol més fora que dintre. I això ho veiem alguns des de fa molt temps i jo crec que Esquerra Republicana doncs, ha agafat una deriva que no és la de lluitar per una taula de diàleg i de negociació i de fer un embat al govern en el sentit de, i a l'estat espanyol en el sentit de poder continuar fent passos endavant per assolir la independència i jo crec que estan més còmodes sense els de Junts perquè som els que apretem.
Matas ha intervingut al Cafè de la Ràdio l'endemà que la reunió entre Pere Aragonès i Jordi Turull hagi acabat sense acord.
De fet, la direcció de Junts ja ha fet arribar una nova proposta als republicans, en la qual no es contempla la restitució de Jordi Puigneró a la vicepresidència com a condició per arribar a una entesa, i el president Aragonès ja ha respost que tampoc resol res. A més, el partit encapçalat per Laura Borràs i Jordi Turull ha acordat avui, en una executiva extraordinària, la pregunta que traslladarà la militància els dies 6 i 7 d'octubre, en què es plantejarà una possible sortida de Junts del govern de coalició.
3 minuts per un quart de 3, més qüestions. PSOE i Unides Podem negocien in extremis els pressupostos generals de l'Estat que han de superar demà el primer examen.
El Consell de Ministres hauria d'aprovar demà els comptes de 2023, però els dos socis de govern continuen negociant els últims serrells. Unides Podem insisteix en no augmentar la despesa en defensa, derogar la llei Mordassa i aprovar la llei d'habitatge i una altra llei de famílies. Després de l'aprovació al Consell de Ministres, els pressupostos haurien de debatre's la setmana que ve al Congrés amb l'objectiu que puguin entrar en vigor el pròxim 1 de gener.
Lula i Bolsonaro es disputaran la presidència del Brasil en la segona volta.
Tindrà lloc el 30 d'octubre i els dos candidats arribaran molt igualats després de la votació d'ahir diumenge. El candidat del Partit dels Treballadors va aconseguir prop del 48% dels vots, mentre que el candidat d'ultradreta i president sortint, Bolsonaro, va obtenir el 43% dels sufragis.
I acabem el suec Svante Paabo, distingit amb el Nobel de Medicina o Fisiologia 2022.
Paabo, especialista en ADN d'espècies extingides, rebrà el guardó pels seus descobriments sobre el genoma dels hominis extingits i l'evolució humana.
Cultura.
Ja podeu veure les estrenes de la setmana o la reposició d'Avatar del 2009 pel preu d'un entrepà. Des d'avui mateix i fins dijous, entrades de pel·lícula 3,50 € a Sabadell, torna la festa del cinema a la ciutat.
Una mesura que ha de tornar a apropar el públic genèric al cinema. Miquel Gratacós, gerent de cinema Sabadell, explica al programa Al Matí quin és el perfil del públic que aprofita aquesta festa.
Bé, des de el que ve cada setmana aquest segueix vinguent i després compleix la seva funció de portar al cinema a gent que habitualment no ve. Pels motius que siguin. És a dir, en el fons no deixa de ser això. Hi ha gent que ve que diu no, és que no tinc temps i amb l'excusa de que és un dia més barat, doncs vaig al cine. I aleshores aquella setmana venen dos cops. Si aconseguim que aquests que no venen habitualment vinguin i després la setmana següent tornin a venir o al cap d'un mes tornin a venir, nosaltres estarem encantats i és la nostra intenció.
Per tal de poder gaudir d'aquestes ofertes, primer cal acreditar-se al web de la Festa del Cinema i després ja es poden comprar les entrades a les taquilles per veure Bowie, Smile, El nen Dofí, La xica salvaje o Operación Bebé Oso.
El temps.
La previsió de la mà del Francesc Figuerola. Molt bona tarda.
Bona tarda. Tenim un principi d'octubre que realment es presenta molt tranquil. L'anticicló el tenim a sobre. Sí que hi ha pertorbacions a prop, però no ens acaben d'afectar. Per tant, la tranquil·litat serà la tònica dominant d'aquest dilluns i també ben bé fins a meitat de setmana. Domini del cel serà pel que queda d'aquest migdia i tarda de dilluns, amb tan sols algun núvol baix a punts del litoral i també alguns núvols d'evolució a l'interior del quadrant nord-est a punts de muntanya, però que ni dels uns ni dels altres esperem que comportin cap mena de precipitació. La temperatura es mantindrà en valors similars, per tant, ambient encara agradable i no propi d'aquest principi d'octubre. Vent de component sud i est, al litoral, al prelitoral i sud i oest a l'interior, a la resta de l'interior. Bufarà fluix en cops moderats com a molt. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Així arribem al punt d'un quart de tres. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també al Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi molt bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm